Ràdio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Molt bon dia, amics, i benvinguts un dia més al programa fundacional d'aquí, de Ràdio Estel. Nosaltres, amb moltes ganes i, com sempre, amb la màxima predisposició, doncs, per apropar-vos una setmana més fundacions d'arreu de Catalunya. Així que poseu-vos còmodes, que ens esperen 25 minutets mal comptats de fundacions a Ràdio Estel. Avui, 25 de març de 2012, i amb aquesta edició número 53 del Fundacions Ara i Demà, us donem a tots plegats la benvinguda. La primera de les fundacions que passarà avui pel nostre programa és la Fundació Escola Vicenciana. Aquesta fundació de caire religiós fa un bon grapat d'anys que educa centenars de nens. El Xavier Muniesa ens aproparà l'actualitat d'aquesta fundació. Poc després, el senyor Juan María Monsoler, el director general de la Fundació Vallès Oriental, ens explicarà quina és la realitat amb la que ells viuen dia a dia amb persones amb discapacitat intel·lectual. Abans de donar veu als nostres protagonistes, als nostres dos protagonistes d'aquesta edició número 53, com sempre, toca facilitar-vos el contacte amb el Fundacions Ara i Demà. Si voleu conèixer o voleu ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel programa, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. El seu web és el següent: www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per altra banda, fer una consulta a través del correu electrònic, només us heu d'adreçar al seu mail, que és info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs vinga, iniciem aquesta aventura, aquesta caminada per l'edició número 53 del programa fundacional de Ràdio Estel, perquè la primera de les fundacions que avui ens visita és la Fundació Escola Vicenciana. El seu director, el senyor Xavier Muniesa, ja ens espera a l'altra banda del telèfon, doncs, per apropar-nos una miqueta a l'activitat que fan dia rere dia en aquesta fundació amb un to cristià. Senyor Muniesa, benvingut.
Bon dia.
Molt bon dia. Hem fet una petita introducció, parlàvem de, bé, un centre educatiu, no?, diguem, la Fundació Escola Vicenciana, on té un caire molt cristià. Ens podria fer 5 cèntims per situar una miqueta els nostres oients?
Bé, la Fundació Escola Vicenciana és una fundació de caràcter cristià que es posa en marxa l'any 96 per iniciativa de les Filles de la Caritat, que són qui la funden. Uh-huh. Bé, l'objectiu de la Fundació és donar impuls i mantenir de manera sostenible les escoles a les quals acompanyien era la titular, segons el testimoni llegat de Sant Vicenç de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac, que són els fundadors de la companyia. Uh-huh. De fet, a la Fundació doncs, treballem per oferir una formació integral en valors i de qualitat a les famílies que comparteixen aquesta manera de fer, i que som una escola acollidora i inclusiva. I bé, les persones que treballem en els centres de la Fundació Escola Vicenciana sempre procurem una atenció especial i preferim cap als alumnes d'aquelles famílies que presenten una situació, i això és important, vulnerable des d'un punt de vista socioeconòmic.
Mm-hmm. Després parlarem una miqueta doncs, dels mètodes, evidentment dels centres on els teniu repartits, però m'agradaria això, ho comentava a l'inici, a més l'Escola Vicenciana no només es situa a Catalunya, sinó que a més té un caire internacional. Per quins territoris es manega o diguem que s'eixampla aquesta fundació?
Bé, si bé la companyia de les Filles de la Caritat sí que té un caràcter internacional, nosaltres som més modestos, des del punt de vista del concepte internacional que entenem avui en dia com a global. No?
Sí, sí, sí.
Bé, la fundació se circumscriu al que seria el territori de la província canònica de la companyia. Això vol dir, doncs, Balears, tenim Catalunya, i tenim també Osca, la província mm-hmm. d'Osca només. I bé, són 15 centres i per fer una mica doncs, com a dada curiosa, un de cada 3 alumnes que tenim és de Balears.
Ah, uh-huh. Sí, això és curiós, no? Si més no.
Sí, sí. O sigui, tenim molta presència aquí a Catalunya, evidentment, uh-huh. Però un de cada 3 és de Balears.
Ah, hi ha algun tret característic, m'imagino que sí, no? Dintre de tots els centres que teniu distribuïts, això per Balears, per Catalunya, per Osca, hi ha algun tret característic a nivell de l'ensenyança que s'imparteix en els centres de la Fundació?
Bé, jo destacaria que som una escola acollidora, o sigui, l'acollida, o sigui, és una escola amb els valors com solidaritat, la humilitat, doncs, ens donen aquest permís especial. Mm. i sobretot és una escola inclusiva que està oberta a tothom, i sobretot al servei dels alumnes i de les seves famílies. Mm-hmm. Sempre doncs, compartim coneixement, per això estem en xarxa, en totes les escoles i centres de la Fundació, i el que pretenem és això, doncs, educar en valors, com veritat, humilitat, el diàleg, per exemple.
Senyor Muniesa, quines són les dades compreses dels alumnes d'aquests centres?
Les edats estem fent, bàsicament, ensenyaments reglats, de 0 a 16 anys, tot i que tenim un centre de cicles formatius a Barcelona on hi ha gent, on la majoria són majors d'edat.
Uh-huh. El professorat, imagino que teniu un professorat, evidentment, doncs, qualificat. Quin és el perfil que busqueu? Perquè m'imagino doncs, que en una escola tan específica, en un centre tan específic, evidentment els formadors han de tenir doncs, unes característiques molt determinades, no?
Efectivament, el que busquem és persones que comparteixin aquests valors. Moltes vegades, evidentment, doncs, el boca orella o antics alumnes de les escoles vicencianes són els que nutreixen aquest planter, tot i que moltes vegades, doncs, evidentment, hi ha professors que per unes competències professionals captes, però que, curiosament, al cap d'un temps estan nosaltres, destaquen aquesta manera de fer que ells diuen que és diferent d'altres experiències laborals que han tingut, no? Uh-huh. Sobretot per aquest caràcter doncs, de solidari, doncs, de col·laboració, que tenen els nostres professors dintre del centre i amb altres centres de la Fundació.
Tenir un vincle personal inclús entre professorat i alumne, doncs de ser molt més propers, això de vegades complica una miqueta a l'hora de fer l'ensenyança, de que potser l'alumne no sàpiga separar massa fins on està el límit del professor i del possible company amic?
Bé, en principi no. Uh-huh. Jo us he de dir que a vegades tenim el problema aquell de les dicotomies, com sí. aquell que diem de l'especialista polivalent. Sí. Aquí també molts cops diem que hem de donar un ensenyament de qualitat, tot i que personalitzem al màxim cap als alumnes, evidentment, perquè molts cops tenen doncs, procedències o nivells diferents, per tant, els desdoblaments, i més per temes doncs, de la composició del que seria la nostra bossa d'estudiants, no és sempre homogènia, no? Però realment aquesta proximitat sí que fa doncs, que es pugui ser més motivadora i més propera també cara a les famílies.
Ara parlarem tot seguit una mica de les activitats que es donen a terme des de la Fundació, que n'hi ha moltíssimes. Inclús si s'entra a la pàgina web es pot veure un bon grapat doncs, d'això d'activitats i de històries que feu sempre des de la Fundació. Però seguint una miqueta amb la línia dels alumnats, m'imagino que el tenir tanta vinculació amb un centre educatiu, un cop acaben, per exemple, compleixen els 16 anys i acaben la formació en el centre, també es deuen implicar molt, no?, tot seguit, amb
sí.
el centre.
Sí, de fet, tenim una bossa d'exalumnes, d'antics alumnes que van venint, tot i que també hem de tractar que és una de les línies que hem de potenciar encara més, uh-huh. perquè més avui en dia doncs, que estem amb campanyes solidàries, crec que és un d'aquells elements que, tal com està avui en dia la societat, han de fomentar i també doncs, mentalitzar. Per tant, fer aquesta crida cap a antics alumnes a les nostres escoles perquè sàpiguen que bueno, hi ha tot un món al davant que també ens espera un cop acabada l'etapa escolar.
Convido tots els oients que ens estan escoltant. Després donarem, evidentment, les direccions webs i els telèfons corresponents perquè es podeu posar en contacte amb la Fundació Escola Vicenciana. Però sí que és cert que fent una primera ullada a la pàgina web pots trobar diferents activitats, com des de, a més, molt diverses, com, per exemple, la donació de sang o jardins botànics, o jardins botànics que tenen dintre dels centres de l'escola. Quin valor li doneu vosaltres a les activitats des de la Fundació? Això és molt per fer grup, per fer pinya, o com vosaltres ho apliqueu?
Bé, nosaltres, evidentment, aquest tipus d'activitats que redunden amb els nostres valors són prioritaris als nostres centres, no? Ara ho has esmentat una de donació de sang,
sí.
que s'ha marcat dintre del que és la Setmana Solidària, i això s'ha fet en un centre d'aquí de Vallcarca, el centre de cicles formatius, i bé, d'alguna manera ha estat un èxit a més aclaparador, o sigui, són 83 donacions, i això s'emmarca a més a més amb un programa que es diu Aprenentatge-Servei, que ho porten endavant diferents centres nostres, i té com a missió doncs, que l'alumne s'encarregui d'actes solidaris a l'entorn, al territori, des de l'organització fins al desenvolupament, no? Sempre, evidentment, amb el tutelatge i el seguiment dels professors. No? Uh-huh. I dona aquesta vessant que no solament estan aprenent des de la teoria, sinó realment a partir d'aquests entrebancs i incidències del dia a dia. Uh-huh. I realment estem molt, molt satisfets d'aquestes accions.
Sens dubte han de funcionar. També m'imagino, abans ens ho comentava, doncs potser un dels trets que han de potenciar és aquesta borsa d'exalumnes. M'agradaria que ens expliqués una miqueta cap a on camina la Fundació, quins són els projectes en els quals estan ara actualment immersos.
Molt bé. Justament aquest any estem en el Pla Estratègic 2012-2016 i, a més, doncs, ha sigut un any on hem acabat el Pla Pastoral i el Pla Pedagògic, el trienal, que havíem fet des de l'any 2008, I justament aquest any també tenim una, jo dic, una patum molt important, sí, a nivell d'intercentres, que és el Fòrum Educatiu Vicencià. Uh-huh. És un fòrum en el qual s'ha convidat a tota la comunitat educativa a participar-hi, des dels alumnes, passant pel personal no docent, el personal docent, evidentment, i també les famílies, a partir de, o sigui, a través de les AMPAs o els consells escolars. Uh-huh. I ha tingut una acollida molt, molt important, i a més ens permet, doncs, això, no?, orientar-nos molt més a aquestes demandes que la societat avui en dia, doncs, té en ment, i juntant aquestes demandes amb els valors que també, doncs, ens defineixen i ens van perfilant, doncs, arribant en aquest objectiu. I això ho farem a finals del mes de maig, farem la trobada de tots els centres, també els de Balears i el d'Aragó, i a partir d'aquí, doncs, ja consolidarem aquest pla pedagògic de cara al 2012-2015, també.
Una gran trobada, sens dubte. Molts oients ara ens poden estar escoltant, pares, mares, evidentment avis, àvies, que, doncs, tenen això, un fill o un net que estan en edat d'escolarització. Per què els hi motivaria, vostè els hi explicaria, per què haurien d'apropar-se a la Fundació Escola Vicenciana?
Doncs, home, bàsicament per el nostre tarannà, Som un tipus d'escola, doncs, molt propera, per tant, nosaltres personalitzem molt el tracte amb els nostres alumnes i amb les famílies, i intentem al màxim, doncs, donar aquesta resposta a cada necessitat que pugui tenir, doncs, cada entorn familiar. Per altra banda, doncs, també, tal com estan avui en dia també les situacions tan globals com també del nostre entorn socioeconòmic, penso que és important veure que ja, la solidaritat va molt més enllà a vegades de donar una almoina o diners, no?, sinó que a vegades amb un somriure o donant temps que tenim o que disposem, doncs, pot ser una manera també de funcionar de cara al futur. Jo convidaria, doncs, aquestes famílies que realment, doncs, aposten per un món o encara tenen aquesta utopia d'un món millor, doncs, puguin arribar a ser coneixents, evidentment.
Aquest hauria de ser el camí, que tots plegats lluitessin per un món millor, i segur que si tots reméssim cap a la mateixa direcció, segurament arribaríem a algun lloc.
Correcte.
M'agradaria que ens donés, per finalitzar, un contacte, doncs, perquè això, els pares o mares o àvies que ens estiguin escoltant, doncs, puguin adreçar-se a la Fundació.
Bé, doncs, com estem a punt de presentar el nostre portal corporatiu, sí, jo el que donaria de moment és l'adreça de les Filles de la Caritat.
I tant.
Pàgina, si posen Filles de la Caritat a qualsevol cercador, doncs ja es troben la pàgina i allà també hi estem. Uh-huh. I si no, també hi ha un correu, una adreça de correu, que és info@fundep, amb B baixa final, .org. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, qualsevol consulta, demanda, petició, doncs, serà atesa corresponentment.
Fantàstic, doncs, aquí ens dona una miqueta les direccions de contacte. Si ens esperem una miqueta, tindrem, doncs, la pàgina web renovada. De mentres, el que podeu fer, doncs, és ficar en qualsevol cercador Filles de la Caritat, que ja, doncs, trobareu l'enllaç directe on també podeu contactar la Fundació, o bé, si no, podeu enviar un mail directament a info@fundep.org. Moltes gràcies al senyor Xavier Muniesa, director de la Fundació Escola Vicenciana, pel seu temps.
A vosaltres, eh?
Moltes gràcies. Una abraçada.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
La Fundació Vallès Oriental és una fundació, doncs, que treballa ben fort des de fa molts anys, treballa ben fort i amb molta implicació per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta fundació, que té la seva seu a la Roca del Vallès, té una llarga trajectòria en el seu àmbit. Avui, el director general, el senyor Juan Maria Montsalvé, ens aproparà la realitat que viuen diàriament en aquesta fundació. Molt bon dia. Bé, fa un momentet ho dèiem, no? La Fundació Vallès Oriental s'encarrega, doncs, això d'atendre i millorar la vida de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes paraules, que en principi són fàcils, no?, de dir, m'imagino que després, quan intenten aplicar a la seva realitat, a la seva fundació, doncs, es troben amb molts problemes, no?, m'imagino.
Bueno, miri, la nostra institució té, com ho sap vostè, lògicament, és una entitat sin ànim de lucro que forma part de la Coordinadora Catalana de Fundacions i té una història de quasi 50 anys. Uh-huh. És a dir, això és una iniciativa d'uns antecedents d'una associació de pares de l'any 65, casualment és la primera, estava registrada com a número 1 a la registra d'associacions de Catalunya, i en l'any 92 la pròpia associació de pares decideix convertir-se en fundació. La idea general és que durant un període de temps molt ampli, de 28 anys, pràcticament les famílies eren els responsables de gestionar els centres. Mm-hmm. Tota la dinàmica de les fundacions en els últims 25 anys ha donat tot un aspecte de professionalització de totes les seves gestions i d'on donar-li per acollir aquesta cobertura d'interès general que té en la societat nostra i concretament, com més concretament encara en Catalunya, que té fundacions que ven del segle XII i del segle XIII, no? Uh-huh. Sobretot en el sector de serveis socials, en el sector de beneficència. Des de la nostra institució, com vostè molt bé ha dit, té com un eslògan i té com un lema que és l'atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual, com ho he dit des de l'any 65. No? Uh-huh. Evidentment, nosaltres com a entitat d'interès general, jo podria estendre-me molt en aquest tema, però sí que m'agradaria que la gent, la que tingui interès en conocer el món de les persones amb discapacitat, la seva sensibilitat i les seves dificultats, tuviera un moment i entrar a la nostra pàgina web, fbo.cat. Això seria molt interessant perquè allí és on hi ha molta informació, resumida, però molta informació perquè la gent entri i conozca molt a fons, inclús hi ha vídeos institucionals, hi ha una història molt, molt recente, i aquesta és la nostra funció. És a dir, la missió que té la Fundació, com vostè molt bé ha dit, està dedicada a la persona amb discapacitat intel·lectual en la seva etapa adulta. La nostra activitat se centra en dues àrees, una àrea de servei d'atenció diurna i una àrea d'acolliment residencial. I a partir d'aquí tenim diferents centres que tenem aproximadament a 400 persones al dia a dia. Antigament, i la història era que la institució nació en una etapa com a finalitat, el que era recollir aquestes persones en la seva etapa escolar, que en aquelles èpoques les escoles ordinàries no eren ben atesos, els nens no tindrien una continuïtat. Entre els pares que eren una escola, i nosaltres des de l'any 2007 havien estat durant 30 anys gestionant una escola, i en el seu dia fou una iniciativa dels pares, però al final, l'any 2007, aquesta escola passó a titularitat municipal.
Fent una miqueta d'història amb el director general de la Fundació Vallès Oriental, el senyor Juan Maria Montsalvé, noteu bé que ens ha donat ja d'entrada el contacte de la seva pàgina web, que és www.fbo.cat. Aquestes sigles doncs, ve de Fundació Vallès Oriental, fbo.cat. Allà doncs, podeu, després de l'entrevista, doncs, connectar-vos a la pàgina web i doncs, acabar de xafardejar i acabar de complementar la informació que podem apropar-vos avui des de Fundacions Ara i Demà. M'agradaria que ens expliqués una miqueta quin és el dia a dia amb el que es troben. Sé que ens ha comentat doncs, que treballen molt activament amb les famílies, però una miqueta quina és la feina que fan diàriament?
Bueno, mire, la Fundació tiene, como le he dit abans, tiene dues línies d'actuació, que sí. És una àrea d'atenció diurna, és a dir, que se distribuye entre el centro ocupacional y el centro especial de trabajo. El centro ocupacional vienen personas con discapacidad que están valoradas exclusivamente para tener un programa individual, la atención es la más individualidad posible para que tinguin una millor, les ajudin a ells y lógicamente a las familias, no hay que olvidar que las familias son muy importantes, tan importantes incluso que los usuarios, que las personas, porque las familias lo que necesitan de nosotros, los profesionales, es que les ajudem a que aquests fills i filles puguin estar integrats en la societat de la millor manera possible. Entonces, en aquesta atenció diurna, aquest centre ocupacional, fan diferents activitats, que millora, estendria molt, però, en definitiva, el que tenen cada nano, cada noia o noi, un programa individual, uh-huh. en el qual se hace l'atenció més individualitat possible des de molts punts de vista. L'horari és un horari normal de dilluns a divendres i de 9 i mitja a 5 i mitja de la tarda. És una estructura d'una gamma molt de molts professionals, psicòlegs, pedagogos, assistents socials, logopedes, personal d'atenció directa, estructura de gestió, etc. I el Centre Especial de Treball, la missió que té és la inserció laboral del col·lectiu d'aquestes persones en el món laboral. És a dir, nosaltres tenim dues, tres o quatre activitats diferenciadores, una àrea de servei de manipulacions industrials, una àrea de serveis d'enginyeria i manteniment de zones verdes, que això s'està complicant cada vegada més, coses que no van al cuento, però sí. Jo aprofito l'oportunitat per cada vegada els ajuntaments nos donen més de l'altre. Això ja hi ha unes És a dir, la taula del tercer sector social ja està denunciant contínuament que no s'apliquen les clàusules socials perquè la nostra funció, que és una funció solament d'intermediació, perquè aquestes persones poden tenir una vida més digna i poden insertar en el món laboral i tenen el mateix dret que nosaltres, doncs cada vegada això queda més complicat, ja que els propis ajuntaments en la línia aquesta de serveis són els que deberien de donar molt més suport, inclús la Generalitat tindria que apoyar molt més aquest tema i ser més durs i més potents des de la Conselleria de Benestar i Família, perquè això se donaria a cabo i des de la nova Conselleria d'Empresa i Ocupació. I després tenim tot l'àmbit residencial, no? Hi ha nanos que vienen al centre ocupacional, que vienen al centre hospitalari de treball, i a més, per les seves característiques personals o per la desestructuració de les famílies, viven en una, tenim unes ja residències, o sigui que són unes residències petites, hasta 24 places, algunes són de 8, altres de 12, altres de 20, altres de 24, en la qual en la comarca nostra va donar servei a aquestes persones. És a dir, d'aquestes 200, aquestes 300 persones que vienen cada dia, doncs algunes d'elles, 68, viuen en aquestes, i aquest és el programa de futuro també per aquestes persones, que les famílies se fan grans i al final doncs, aquests nois i noies tenen que ser atesos d'alguna manera. No? Aquest és un model molt interessant. I després està el que és la residència, les grans residències de severos i profuns amb trastornos de conducta, que també tenim un centre en les nostres instal·lacions que, aunque és propietat de l'ICAS, en realitat està construït en un terreno cedido per la institució i nosaltres, mediante concurs públic, portem 18 anys gestionar aquest centre, que hi ha diferents tipologies de persones i aquí sí que realment viuen les 24 hores del dia, los 365 dies de l'any, i les famílies aquí, quan venen un problema, que ja tenen una dificultat, aquests nanos que ja estan passats i valorats perquè tinguin l'oportunitat, pues, entren en aquest tipus de residències. No?
Sens dubte, una fundació molt completa, doncs amb aquesta parcel·la diurna, amb aquesta parcel·la del Centre Especial de Treball, on evidentment l'objectiu final no deixa ser de trobar feina, de poder inserir laboralment a tots els seus usuaris, i també amb aquests centres doncs, residencials. Una fundació doncs, que ocupa tots aquests estaments, evidentment doncs, molt completa, però sí que ens comentava el senyor Juan Maria Montsalvé, el director general de la fundació, ens comentava a l'inici, també en aquesta segona pregunta, ens deia doncs, aquest objectiu final no, que acaba de ser doncs, aquesta inserció tant laboral com socialment d'aquests usuaris, no? Que al cap i a la fi m'imagino que és el major èxit que busquen vostès.
Evidentment, evidentment. És a dir, com vostè pot entendre, diguem, la missió que té la institució és una missió que està molt ben estructurada de cara a que se centra bàsicament en el que he dit. Però és que, clar, la institució té uns valors i uns principis que són els que nos rigen des de fa més de quasi 50 anys, no? I doncs aquests principis, aquests valors són determinants perquè tota l'estructura professional i tota l'estructura iniciant des del propi òrgan rector, el patronat de la Fundació, treballi en aquestes línies, en aquestes línies de treball. Nosaltres estem, diguem, certificats en diferents sistemes de... Tenim un sistema integral de qualitat i en aquest sistema integral de qualitat, lògicament, nosaltres... tenir una sèrie de certificacions en les quals portem més de 20 anys treballant per a, com a objectiu, com l'he dit, la millora de la qualitat de vida de les persones i les seves famílies. És a dir, nosaltres en la certificació de la norma 9001, la 14001, que fa referència a tot el tema mediambiental, la 18001, que fa referència a la gestió de seguretat i salut en el treball, i una que nos parece absolutament imprescindible per a les entitats nostres, que és la SG21, que és una norma de responsabilitat i gestió d'ètica i responsabilitat social. Aquí sí que la institució i des del patronat hem pensat sempre que el model i les normes ètiques en una institució d'aquestes característiques són el reflejo del compromís institucional de cara a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Quins projectes estan treballant actualment des de la Fundació? Quin és el futur que li veu a la Fundació?
Bueno, vostè sap molt bé que ara hi ha una crisi enorme des del punt de vista financer.
Per desgràcies a tothom.
Més de serveis, no? Doncs nosaltres estem sempre en contacte amb el Departament de Benestar i Família per treballar conjuntament en projectes de futur. La institució de fa anys té, lògicament, té patrimoni perquè ha fet un... Els seus excedents han ido sempre van directament ligats a un model de millora contínua de l'atenció a les persones i de nous suports, com l'he dit abans, els nanos creixen, els nanos se fan grans, les famílies fan grans, l'esperança de vida d'aquests nois ara... Aquí tenim molts nois de 50, 60, 60, 70 anys, i aquests, clar, les famílies que edat tenen, no? Els pares, les mares ja no existeixen, els germans, a vegades tenen una responsabilitat, doncs bé, el futur i el model nostre d'institució és mantenim aquesta línia de qualitat de servei en tots els àmbits que li he parlat i, a més, lògicament, el tema residencial, l'acolliment residencial és el futur. També hi ha nanos que tenen molts problemes de salut mental afegits a aquesta discapacitat intel·lectual. Hay que buscar recursos d'aquest tipus. Nosaltres partim molts anys treballant amb la Generalitat a l'espera de que en qualsevol de les terrenos que tenim colindantes a les nostres instal·lacions, tenim l'avantatge d'estar en un sitio fantàstic aquí en la muntanyeta, de la Roca del Vallès, entre la Roca del Vallès i Granollers, que podem disposar de terrenys per a poder fer. De totes maneres, una de les coses molt important que volem fer i que estem treballant és també altre aspecte. Mire, a les persones amb discapacitat hi ha que donar-los el major servei, la major qualitat. Ara bé, qui atén aquestes persones? Els professionals. I els nostres professionals necessiten també, con aquesta pressió del dia a dia, unes millores d'àmbit social. No? No són els professionals del nostre sector de serveis socials que estiguin, sincerament, ben pagats. No, no hi ha aquest reconeixement social. No? Els recursos econòmics no són abundants per a aquest sector nostre. No? Doncs hi ha que reconèixer aquesta tasca. Entonces, nosaltres no ens preocupem d'aquest tema. Per això ara tenim en marxa en un dels terrenys nostres del costat també, ja des de fa un any i mig, un projecte instal·lacions esportives per a millorar les condicions d'atenció als usuaris i les famílies, que és molt important, però que també els professionals poden usar i poden tenir aquest aspecte social que poden gaudir d'aquest avantatge, ja que a vegades econòmicament això no es pot donar des del punt de vista econòmic.
Ja, avui hem parlat una estoneta amb el senyor Juan Maria Montsalvé, que és el director general de la Fundació Vallès Oriental. Recordeu la web de contacte, doncs, per si volen adreçar-se i acabar d'ampliar la informació, que avui ens ha apropat el seu director. Només us heu de, doncs, això, adreçar-vos a la pàgina web www.fbo.cat, fbo.cat, que són les sigles de fundaciovallesoriental.cat. Doncs moltes gràcies pel seu temps, senyor Montsalvé, molta feina, que veig que en tenen molta, i això, molta energia, i segur que tiraran endavant.
Agraït per la seva trucada i, ja ho sap, a la seva disposició.
Una abraçada, gràcies pel seu temps.
Gràcies, moltes gràcies.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat, perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La Fundació Bofill presenta demà mateix a la Sala Cotxeres del Palau Robert una conferència anomenada Junts a l'Aula. És compatible la qualitat amb un model d'educació comprensiva a Catalunya? En aquesta xerrada intervindran diferents directors de centres educatius. Si voleu conèixer quin és el futur de l'ensenyament a Catalunya, podeu anar al Palau Robert a partir de les 6:45 o fer la reserva a través de la seva web de la Fundació, www.fbofill.cat.
Fundacions ara i demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició número 53 del programa fundacional d'aquí, de Ràdio Estel. Recordeu que si voleu més propostes, com sempre anem curtets de temps, per tant, us acabo doncs, sempre adreçant a la pàgina web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és www.ccfundacions.cat, i allà doncs, podeu trobar en un directori totes les activitats que donen a terme les fundacions durant els propers dies. I acabeu de passar un bon diumenge i ens veiem la propera setmana. Que vagi bé.
Ràdio Estel.